Centenars de metges protesten en el tercer dia de vaga d'aquest mes d'abril contra l'estatut marc del Ministeri de Sanitat. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Les concentracions han aplegat una quarantena de facultatius al passeig de Vara de Rei d'Eivissa i més de 200 a la plaça de la Reina a Palma, on tot d'una hi serem en directe per saber en quins ànims encaren els metges la tercera tanda de mobilitzacions d'enguany. Reclamen reduir les guàrdies de 24 hores, millores condicions laborals, salarials i un estatut que contempli les particularitats de la seva professió. El president del sindicat mèdic, Cimeval, Miguel Lázaro, responsabilitza una vegada més el govern de l'Estat.
Nunca se había pedido la dimisión de la ministra, nunca se le había pedido el cese a la ministra, y ahí lo que hacemos es a Pedro Sánchez, venga, entérese que llevamos muchos días de huelga, que el impacto asistencial es muy importante y le toca mover ficha a él.
La ministra de Sanitat, Mònica García, assegura, però, que moltes d'aquestes reivindicacions depenen de les autonomies, ja que tenen les competències transferides. La vaga que acabarà demà deixa un total de 200 operacions i més de 8.400 consultes, també proves diagnòstiques suspeses a les Balears en aquests 3 dies de la setmana. Es dimecres 29 d'abril i la derogació del decret del govern estatal sobre el lloguers marca de nou l'actualitat. Prop de 40.000 contractes a les Balears podrien veure's afectats. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
Bon vespre. Un fet que repercutirà, segons el Ministeri d'Habitatge, 112.000 persones a l'arxipèlag. L'Associació de Consumidors i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca han rebut una allau de consultes després que ahir el Congrés no convalidés la pròrroga dels contractes que acabaven un any o l'any que ve. El catedràtic de Dret Civil a la UIB, Pedro Munà, assegura que la pròrroga dels 2 anys sol·licitada pel llogaters quan el decret estava en vigor s'haurà de concedir.
Durant aquest 30 dies que ha estat vigent, ha desplegat efectes i és vinculant per tots. Si la comunicació se va fer en temps i forma i està fet com toca, l'arrendador s'ha d'atendre en aquest requeriment.
I un jove de 30 anys ha mort després de ser apunyalat al tòrax a Eivissa.
Els fets han tingut lloc a un bar de Sant Josep. L'atacant s'ha donat a la fuga. La víctima ha patit una aturada cardiorrespiratòria.
Prop del 20% de les queixes que va rebre l'any passat la defensora de la ciutadania de Palma eren per excessos de renous.
Una dada que coneixem amb motiu del Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Renou. Diversos veïnats de les barriades de Sallotja, Santa Catalina i Ajoncat de Palma s'han concentrat avui a hora baixa per reclamar solucions a l'Ajuntament per garantir el descans dels residents.
I si sou dels qui no vos voleu perdre l'eclipsi solar total del 12 d'agost entre avui i demà, teniu una cita.
Entre les 8 i 26 minuts i les 8 i mitja es podrà comprovar si la ubicació des d'on teniu previst veure'l té bona visibilitat o no. Són 2 dies en què la posició i l'altura del sol seran semblants al dia de l'esdeveniment. Els ajuntaments tenen voluntaris per comprovar si els punts proposats són idonis. Una informació que servirà a la comissió del govern per organitzar posteriorment un mapa de zones segures per evitar possibles aglomeracions.
I és que només la cadena hotelera Barceló calcula que l'esdeveniment pot arribar a treure 150.000 persones aquí a l'arxipèlag. En parlarem en directe quan faltin uns minuts per arribar a les 8 en Sebastià Barceló, representant de les associacions gastronòmiques d'aquesta comissió del govern. I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ha fet Xisco Ribas una passa més per disputar el play-off pel títol. Bon vespre.
Bon vespre. El conjunt mallorquí va guanyar ahir per 3-7 a la pista del Ribera Navarra. Amb aquesta victòria, el Palma se situa quart a la classificació amb 45 punts, mentre que el Ribera ha confirmat el seu descens a la segona divisió. En futbol, el Real Mallorca ultima detalls per al partit de divendres contra el Girona i l'angolès Lubumbo podria tornar a estar present a una convocatòria de Demichelis. I a les Champions, a les 9 del vespre, l'Atlètic de Madrid rebrà la visita de l'Arsenal al Metropolitano per disputar avui el partit d'anada de les semifinals.
I avui la visibilitat al cel no és la millor. Marc Aldentà, i bon vespre. Podria afectar aquesta manca de visibilitat a veure la posta de sol? Avui d'aquí tothom està pendent?
Bon vespre, així és, tenim aquesta presència de pols, malgrat que hem de dir que les concentracions no són molt elevades. Per tant, si no tenim ni gust, que és a la majoria d'indrets, sí que podrem veure aquesta posta de sal, però insistim que la pols es present malgrat que les concentracions són realment baixes ja a hores d'ara. Per el que fa a la temperatura, també continuem amb aquests valors elevats, una situació que continuarà en vista demà. Avui hem fregat els 28 graus a diversos observatoris. Demà poden quedar lleugeres inferiors, però de totes maneres continuarem parlant de valors màxims entre els 22, 23 a 27 graus a punts de l'interior. Tot això amb una jornada semblant a la d'avui. Això vol dir que tornarem a tenir aquests núvols baixos a boires, sobretot que es formen durant les hores nocturnes i encara són presents al matí, però s'han d'anar desfent. De totes maneres, continuarà el pas de núvols prims de cirrus i també encara amb un poquet de pols. Insistim que és poquet la que tindrem demà. Tot això amb vent, que ja bufarà de manera feble demà, de direcció molt variable, i al migdia s'imposarà l'embat, sobretot a Menorca i a Mallorca. Per tant, de moment, no esperen grans canvis.
Gràcies, Marc. I durant l'informatiu serem en directe també a Can Oleo, a Palma, on se celebra un acte pels 40 anys de l'aprovació per unanimitat de la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears. Una fita que es qualifica d'històrica, ja que ofereix un marc jurídic, un marc legal per a la llengua pròpia. Serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra, el control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 7 minuts. La vaga de metges contra l'Estatut Marc proposat pel Ministeri de Sanitat deixa un total de 200 operacions i més de 8.400 consultes i proves diagnòstiques suspeses en aquests 3 dies de la setmana a les Illes Balears, 67 intervencions quirúrgiques i més de 3.000 proves només avui. Una vaga que ha estat secundada com la resta de dies per prop del 70% als hospitals i el 45% a atenció primària, i que es perllongarà fins demà, i que si no hi ha acord, aquestes mobilitzacions es repetiran entre dia 18 i el 22 de maig i també una setmana més prevista en el mes de juny. Unes reivindicacions que avui han duit novament els facultatius als carrers per protestar davant la manca d'acord en les negociacions amb el Ministeri. Fa tot just una hora ha començat una protesta a la plaça de la Reina a Palma que ha plegat 200 persones. Allà és Victòria Morell. Victòria, bon vespre.
Bon vespre.
Ha acabat ja aquesta protesta?
Doncs tot just acaba d'acabar aquesta, tot i que durant bona part de la concentració ha sonat música amb lletres reivindicatives, elaborades, de fet, pels mateixos facultatius, acompanyades també de pancartes i també de xiulets per fer sentir les demandes. A més de reclamar millores en les condicions laborals i assistencials, per primera vegada en aquestes protestes els metges exigeixen també la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García, davant el que consideren una manca de voluntat real de negociació. El representant del sindicat Cimeval, Miguel Lázaro, ha volgut agrair als pacients la seva paciència davant les molèsties que pugui ocasionar la vaga i també el suport rebut per part de la ciutadania. Lázaro ha remarcat que aquesta reivindicació no és només una qüestió de metges, sinó que afecta tot el sistema sanitari i el conjunt de la societat.
Es decir, yo quiero transmitirles y agradecerles, primero pedir disculpas a los pacientes y luego agradecerles que nos sigan apoyando. Porque, vuelvo a decirlo, no es un tema corporativo del médico, no es que seamos señoritos, no es que queramos cobrar más, sino lo que queremos es poder cuidarlos mejor, poder ver a 25 pacientes, poder verlos a tiempo y con tiempo, poder que las listas de espera bajen, que un médico no tenga que operar a las 4 de la mañana, con el riesgo que significa eso, y que un médico pueda ver a su familia como hacen todos los trabajadores.
Ja ho deien, més de 200 facultatius han participat en aquesta mobilització que s'emmarca en la tercera jornada de vaga del col·lectiu mèdic. Una concentració, la d'avui, que ha tingut menys afluència que en jornades anteriors, tot i que ha comptat amb el suport de metges i estudiants, també, que continuen secundant la vaga.
Y estamos aquí básicamente porque lo que pasa en estas manifestaciones va a ser lo más importante para nosotros y para el futuro. Gran parte de nuestros compañeros está yéndose fuera por las condiciones laborales que tenemos como médicos, y por eso vemos una necesidad muy imperiosa de reclamar nuestros derechos, mejores condiciones laborales y realmente una mejora de todo el sistema que tenemos, no solo por los estudiantes, no solo por los profesionales, sinó també per als pacients que tenen el nostre servei.
Volem dignitat professional, volem descansos, volem que els pacients tinguin els metges que se mereixen, no metges esgotats, metges cremats, perquè necessitem descansar i necessitem que la nostra feina sigui reconeguda.
Bueno, a nivel, sobre todo a nivel hospitalario, la carga horaria que no se contempla en las horas de nocturnidad o las horas de las guardias para el cómputo de la jubilación.
Els facultatius adverteixen que si no s'arriba a un acord amb el Ministeri de Sanitat, la vaga continuarà durant els mesos de maig i juny, tot això fins que no es doni resposta a les seves reivindicacions.
Gràcies, Victòria. Això a Palma, Eivissa, mig centenar de metges s'han manifestat a les 5 de l'hora baixa al passeig Vara de Rei en el marc de la tercera setmana de vaga contra aquest estatut marc del Ministeri. Denuncien una degradació progressiva de les condicions laborals que està provocant fugida de metges, diuen, cap a altres territoris, una situació especialment complicada, com dèiem, en aquesta illa, on diuen en els darrers 3 anys entre 40 i 50 metges han hagut de deixar el seu lloc de feina. Lamenten la manca de professionals a l'illa, que expliquen es fa especialment notòria al servei d'urgències. Unes reivindicacions que repercuteixen sobretot als ciutadans per l'augment de les llistes d'espera. Ho expliquen pacients de l'Hospital Mateu Orfila de Maó. Pues yo cuando he venido no me ha afectado porque me han atendido bien.
Sí, no he tingut cap problema. Quan he vingut d'urgències m'han agafat tot d'una.
Mira, tinc las 11 y 20 y a las 11 y 20.
Sí, nosotros nos hemos quedado muy contentos.
Bueno, teníeu que preguntar en qué, dónde estaba el doctor de suplente y ya está.
Creo que es necesario que esta vaga.
Tienen derecho, como todo el mundo. Y te lo digo yo que estoy con ellos desde hace años.
Hauran de reivindicar y una de las pocas maneras que ya es en vaga y s'ha de respectar en com es afecti.
I sobre aquest conflicte escoltàvem el president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, donant responsabilitat al govern estatal i també la ministra de Sanitat, Mònica García, ha criticat a les comunitats per posar-se, diu, de perfil en el conflicte. Manté que moltes de les reivindicacions del col·lectiu com la reducció de les guàrdies depenen de les autonomies que tenen les competències en sanitat transferides.
El Estatuto Marco no resuelve todos los problemas de las condiciones laborales. Porque yo puedo decir en un texto que las guardias no pueden ser de 24 horas, pero para que eso se materialice hay una Consejería de Sanidad que tiene que poner recursos para que los profesionales puedan distribuirse las noches y los fines de semana. Esto es así. Desde el 2001 las competencias en materia de sanidad las tienen las comunidades y las comunidades se están poniendo de perfil de un problema que tienen que solucionar.
Hem arribat a les 7 i 12 minuts. Per la mare d'habitatge, perquè prop de 40.000 contractes de lloguer a Balears podrien veure's afectats per la derogació del decret del govern espanyol que permetia fins ahir la pròrroga dels contractes que acabaven enguany o l'any que ve durant 2 anys més i que també preveia la congelació de l'augment del preu de l'immoble.
És el càlcul que fa el Ministeri de Drets Socials i Consum, que estima que la no convalidació del decret ahir al Congrés dels Diputats repercuteix a 112.000 persones a l'arxiu.
Davant aquest escenari, l'Associació de Consumidors Consubal i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca han rebut una llau de dubtes, de consultes per part de llogaters a qui els acaba el contracte enguany o l'any que ve i han sol·licitat la pròrroga abans que decaigués aquest decret. De fet, arran de la no convalidació ahir al Congrés, molts de propietaris han aprofitat avui per enviar un burofax al llogater per comunicar-los que no els renova el contracte.
En manco de 24 hores, Consubal ha rebut més d'una trentena de telefonades d'arrendataris afectats que no saben com procedir. Així ho ha assegurat el president de Consubal, Alfonso Rodríguez, que ja s'esperava aquesta llau de consultes per part dels llogaters, que aniran augmentant, ha previst al llarg dels dies. Davant els dubtes de si el decret que els protegia tindrà efecte i s'haurà de complir després de ser rebutjat al Congrés, Rodríguez afirma que sí, que els propietaris que han rebut la sol·licitud de l'inquilí per perllongar el contracte serà d'obligar compliment tot i no va contestar al burofax. Són declaracions que ha fet avui al programa El Dia.
Los propietarios se podrán negar. De hecho, esperamos que ahora haya una avalancha de demandas judiciales, pero y que serán los jueces los que al final van a determinar qué validez tiene. Pero nosotros, bueno, estamos convencidos de que la pròrroga és forçosa i que, a més, és d'obligado cumplimiento para todos los propietarios.
Consubal també preveu pujades extraordinàries de renda, ja que el decret limitava l'increment al 2%. La plataforma d'afectats per l'hipoteca preveu, a partir d'ara, també una allau de reclamacions als ajuts per intentar aturar la dinàmica de desnonaments i preus a l'alça de lloguers.
Els llogaters que s'hagin acollit a la pròrroga en temps i forma, és a dir, durant aquests 30 dies en què ha estat en vigor el decret, és vinculant. Així ho confirmen diferents juristes, on expliquen que l'article 1 del Reial Decret Llei, ara ja derogat, no deixa dubte de la seva aplicació per a aquelles persones que sol·licitaren allargar els seus contractes amb aquesta norma fins ahir en vigor a la mitjanit.
Pedro Munà, catedràtic de Dret Civil a l'UIB, ha destacat que ja hi va haver un altre precedent el 2018 en la modificació dels terminis dels contractes de lloguer. Tot i també s'ha derogat en poc més d'un mes al Congrés, els llogaters que varen signar un contracte de lloguer mentre aquest decret estava vigent varen poder acollir-se a la pròrroga obligatòria a 5 anys de duració, 7 si l'arrendador era una persona jurídica, i a la pròrroga tàcita a 3 anys.
Que el fet de que no s'hagi convalidat és com si no hagués existit, i no és així. Aquest decret llei va desplegar efectes, va durar els seus 30 dies, no està convalidat, no passa res. Això vol dir que d'avui en endavant, la gent que s'ho vulgui coer ja no ho pot fer. Però durant aquests 30 dies que ha estat vigent, ha desplegat efectes i és vinculant per tots. Si la comunicació se va fer en temps i forma i està fet com toca, l'arrendador s'ha d'atendre en aquest requeriment.
Munà ha subratllat també que la clau d'aquest debat jurídic, que diu ha de durar poc, recau en la formalitat d'haver notificat correctament els arrendadors.
I ja ha fet la comunicació com toca. Els contractes d'aquests contractes que estaven en situació de tàcita o els contractes que va abans del 31 de desembre del 2026, si no va malament, tots aquests contractes s'han de prorrogar segons les condicions. O sigui, els contractes, diguéssim, de l'article 1 del decret, és una cosa que jo entenc que està molt clara.
La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha assegurat que no baixarà els braços per regular el mercat, ha dit textualment salvatge del lloguer, i apel·la als grups a assolir una entesa després de derogar aquest decret. Rodríguez ha avisat que això no acaba aquí i ha demanat generositat als grups.
Insisteix que és urgent arribar a un acord en matèria de regulació del lloguer, allunyant-se dels màxims i fent renúncies si són necessàries.
El desafío es tremendo, pero no vamos a parar ni en nuestra responsabilidad como ministerio, ni en la búsqueda del acuerdo en el Parlamento, ni entrelazando las manos con el resto de administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas y también con las instituciones europeas que están acompañando al gobierno.
I el problema de la manca d'habitatge repercuteix en molta gent que no té on anar a viure. És el cas dels assentaments d'infrahabitatges. I d'haver acabat sense incidents el desallotjament de l'assentament d'infrahabitatges al darrere de l'estadi de futbol de Can Misses, promogut per Sident, i és la propietària dels terrenys, s'ha fet avui a Eivissa amb tota tranquil·litat.
Els darrers 3 ocupants han sortit a primera hora del matí i han arribat a viure 80 persones. L'advocat de la propietat, Mariano Ramon, ha explicat que tancarà la finca perquè no es torni a ocupar.
La seva propietat, l'únic que pot fer és tancar-ho, ja va ballar, però va deixar obert, precisament perquè que estava dins, pogués entrar i sortir. I, bueno, si ja és la propietat, ara s'acaba de tancar, posar la porta i, bueno, netejar i vigilar, i anar vigilant, pues, que no en té ningú més, però una altra cosa poden fer.
Passen 18 minuts de les 7 de l'hora baixa.
Informatiu Vestre. IB3 Ràdio. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Notícia de darrera hora que vos avançàvem en titulars: la mort d'un jove a Eivissa a causa d'un apunyalament.
Els fets han tingut lloc a la via pública a la porta d'un bar del barri de Platja d'en Bossa. La víctima, de 30 anys, ha estat apunyalat al costat per un home que s'ha donat a la fuga. Quan ha arribat l'UI mòbil al lloc dels fets, el jove estava en parada cardiorrespiratòria. Tot i els esforços dels sanitaris per estabilitzar-ho, finalment no han pogut fer res per salvar-li la vida.
I roman en estat crític a la unitat de cures intensives de Son Espases l'home de 44 anys que ha patit greus lesions en intentar botar una tanca en el camí de Cala Ardiaca a Palma. Segons la policia local, l'home s'ha clavat al pit, una de les puntes de la reixa i ha quedat penjant.
Els bombers de Palma s'han activat per escarcelar-lo, però quan han arribat ja s'havia alliberat del ferro. Una ambulància del SAMU 061 l'ha traslladat en estat greu a Son Espases.
Aquest pont del 1 de maig als aeroports de les Balears operaran un total de 4.900 vols, és gairebé un 20% manco que l'any passat.
Probablement és pel fet que era un pont llarg de 5 dies i enguany és de 4N, sempre compta des de l'operació sortida del 30 d'abril. Per Illes, l'aeroport de Palma gestionarà 3.435 vols, a Eivissa poc més de 1.000 i el de Menorca 424. Els dies amb més moviments seran diumenge i dissabte, amb poc més de 1.200 arribades i sortides per jornada.
I l'endemà de l'aprovació de la llei de cogestió aeroportuària al Parlament, Més per Mallorca, Més per Menorca i el PP han demanat a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que n'agilitzi la tramitació a la Cambra Baixa perquè es pugui aprovar aquesta legislatura.
Els portaveus de les tres formacions que hi votaren a favor aquest dimarts han llançat aquesta petició a Armengol, reclamant-li que sigui responsable, diuen, en les necessitats dels illans. Són els ecosobiranistes Josep Castell i Josep Esteguià i el popular Sebastià Sagreras.
A banda, crec que al PSOE li interessa que això es tramiti, perquè el PSOE sosté la teoria de que això és impossible, que el Partit Popular ho voti a favor a Madrid.
Que sigui responsable des del punt de vista institucional, però sobretot que sigui responsable des del punt de vista polític en les necessitats dels seus conciutadans.
Sorpresivament, el Partit Socialista de les Illes Balears, després d'haver defensat sempre la cogestió, només se va abstendre, i nosaltres també convidaríem, evidentment, la senyora Armengol a tramitar de manera urgent.
La Junta de Portaveus ja ha triat els tres representants que defensaran la norma al Congrés. Seran els ecosobiranistes Ferran Rosa, Josep Castells i la popular Margalida Pocoví.
I la Fira Nàutica de Palma torna a créixer i es consolida com a referent a la Mediterrània. Una de les novetats d'enguany és la presència d'una zona per la formació professional. Se suma a les ja tradicionals mostres de vaixells i d'empreses relacionades amb el sector. Es pot visitar des d'avui i fins dissabte al Moll Vell de Ciutat.
Enguany hi participen 310 empreses amb un total de 600 vaixells. D'aquests, 275 estaran a la mà, amb l'objectiu de donar a conèixer les novetats del sector. Els visitants es trobaran embarcacions d'eslores de fins a 60 metres i els serveis tècnics. La presidenta del govern, Marga Provenç, ha destacat la importància de la Fira de Ciutat a tota la Mediterrània.
La major exposició d'Europa de velers de grans eslora, amb la participació directa d'algunes de les drassanes més prestigioses del panorama internacional. A una edició que torna a evidenciar el dinamisme, la capacitat d'innovació i el lideratge del sector nàutic a les Illes Balears.
S'espera que Palma International Boat Show tingui un impacte econòmic superior a la de l'edició anterior, que va ser d'uns 20 milions d'euros. Unes xifres que deixen entreveure la quantitat de doblers que mouen les empreses nàutiques.
De fet, es calcula que les Balears deixen 1.000 milions d'euros només en activitat industrial i comercial al llarg de tot l'any. Ara bé, la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi econòmica d'alguns països fa que no puguin fer unes previsions de com anirà la temporada d'estiu. El president de l'ANIP, en Jaume Baquer, explica que són bones, però que estan pendents del comportament dels països emissors.
Sabem que els alemans fa uns anys que no estan tan actius, però en contrapartida rebem sol·licituds d'altres indrets, i en la capacitat que tenim jo crec que la temporada se cobrirà amb unes bones xifres.
I les praderies mortes de Posidònia de la badia de Talamanca es replantaran amb el finançament d'empreses privades. És una de les plantacions més valuoses de la Mediterrània, un projecte autoritzat pel govern que té el suport de l'oceanògraf Manu Sanfélix.
El 50% de la posidònia que hi ha a la badia de Talamanca és morta. Els ecologistes han detectat que hi ha punts amb un 70% de mortalitat. Replantar-la és el repte de les empreses privades. S'espera actuar inicialment a 300 metres de la costa. Germán Alcaide és president executiu d'Absorbe CO2.
Són 20 plantes per metro quadrado, crecen aproximadamente 10 centímetros hacia los lados y hacia arriba, y lo que tenemos aprobado por el gobierno es una compensación de 3,66 toneladas por hectárea. De tal forma que nosotros estamos obligados a mantener la plantación durante 50 años.
En total es vol reforestar una hectàrea amb la col·laboració de Bell Marí. Sentim el biòleg marí Manu San Félix.
La formación de posidonia en Talamanca es espectacular. Talamanca podemos decir que es una incubadora natural para muchísimas especies.
El projecte es vol dur a terme també a la resta d'illes.
Veo en Talamanca como el escaparate perfecto a cómo hacer bien la gestión de nuestros mares y océanos.
La regeneració completa de la posidònia de Talamanca no es podrà fer fins que s'instal·li el camp de boies ecològiques per prohibir els fondejos. L'Ajuntament d'Eivissa no descarta renunciar al projecte del govern central que té fons europeus i fer-lo amb doblers propis, atès el retard en l'execució. Sentim el regidor de Medi Ambient d'Eivissa, Jordi Griver.
Arribarà un moment que potser decidim desistir d'aquesta subvenció que fa el Ministeri. Ho farem des d'aquí, perquè si no, no avancem.
La intenció és que el projecte de replantació comenci la pròxima tardor.
Un projecte de les praderies mortes de posidònia de la Badia de Talamanca que ens ha explicat Regina Mayans. I a partir del pròxim curs escolar es posarà en marxa el nou batxillerat d'excel·lència, un cicle que ja s'imparteix a indrets com Madrid i Barcelona i que arriba al setembre a les Illes Balears per l'alumnat amb un alt rendiment acadèmic. De moment hi haurà les modalitats de Ciències i Tecnologia i la d'Humanitats i Ciències Socials, Carme Moreno.
En un futur, la Conselleria té previst posar en marxa el Batxillerat d'Excel·lència d'Arts. L'alumnat que així ho desitgi, a més, podrà cursar la doble modalitat de batxillerat i obtindrà una doble titulació en Ciències i Humanitats. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat quins estudiants tindran prioritat per accedir a aquests estudis.
L'alumnat guanyador del Premi Extraordinari d'ESO. En segon lloc, l'alumnat presentat a les proves, en aquestes mateixes proves extraordinaris d'ESO, que no hagin obtingut premi, però que tinguin un 8 o més de nota mitjana. En tercer lloc, l'alumnat amb una nota mitjana mínima de 8 a quart d'ESO.
El batxillerat d'excel·lència s'oferirà al nou Institut Llorenç Villalonga de Palma, que estarà ubicat de manera provisional a la Riera, i a l'IES Joan Ramis i Ramis Amó, i també a l'IES El Garb de Sant Josep de Sa Talaia. El batxillerat d'excel·lència comptarà amb 70 places a Mallorca i altres 70 repartides entre Menorca i Eivissa.
I un 48% de l'alumnat que passa les proves de la PBAU, l'antiga selectivitat a les Balears, se'n va estudiar fora. En l'objectiu de reduir aquest percentatge, la futura universitat privada Beato Luis Belda, ubicada a Mallorca, donarà prioritat a l'alumnat de les Illes. Un altre dels reptes que es marca és pal·liar la manca de metges i infermeres que hi ha a les Illes.
Així ho ha assegurat Rosa Viciedo, la rectora de la Universitat Sant Pablo CEU, a la qual la nova Universitat de Mallorca estarà adscrita. Viciedo també ha explicat que el nou centre universitari privat està pendent d'aconseguir el vistiplau de totes les autoritzacions i, de moment, ja s'han fitxat 40 professors amb l'objectiu de crear un projecte sòlid i compatible, diu, amb la Universitat Pública de les Balears.
Yo veo que es perfectamente compatible, incluso te diría que complementario, ¿no? Yo creo que la convivencia de las universidades públicas con las universidades de titularidad privada es algo absolutamente normalizado en otras comunidades.
La nova universitat privada Beato Luis Belda començarà les classes el pròxim mes de setembre amb 55 places pels estudis de medicina, 100 d'infermeria, 40 de psicologia i altres 40 de fisioteràpia.
I una vintena de pares i mares han protagonitzat una asseguda al parc que hi ha de vora el Col·legi Públic de Sant Pisà de Palma en senyal de protesta per la incorporació del mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament. El conseller d'Educació, Antoni Vera, reitera que no el poden apartar de la docència si no ha estat inhabilitat fins que reformi la llei.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, centenars de metges protesten en el tercer dia de vaga d'aquest mes d'abril contra l'estatut marc del Ministeri de Sanitat. Les concentracions han aplegat una quarantena de facultatius al passeig de Vara de Rei d'Eivissa i 200 persones a la plaça de la Reina de Palma.
Reclamen reduir les guàrdies de 24 hores, millores de les condicions laborals i un estatut que contempli les especificitats de la professió. El president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, responsabilitza una vegada més al govern de l'Estat.
Nunca se había pedido la dimisión de la ministra, nunca se le había pedido el cese a la ministra, y ahí lo que hacemos es a Pedro Sánchez, venga, entérese, que llevamos muchos días de huelga, que el impacto asistencial es muy importante y le toca mover ficha a él.
La vaga que acaba demà deixa un total de 200 operacions i més de 8.400 consultes i proves diagnòstiques suspeses a les Balears en 3 dies.
I prop de 40.000 contractes de lloguer a Balears podrien veure's afectats per la derogació del decret del govern espanyol sobre lloguers. Són els que acabaven enguany i l'any que ve i que els seus inquilins van sol·licitar prorrogar fins ahir durant aquests 30 dies que ha estat en vigor el decret.
Un fet que repercutirà, segons el Ministeri d'Habitatge, 112.000 persones a l'arxipèlag. L'Associació de Consumidors i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca ha rebut una allau de consultes després que ahir el Congrés no convalidés la pròrroga dels contractes que acabaven un guany o l'any que ve. El catedràtic de Dret Civil a l'UIB, Pedro Muna, assegura que la pròrroga de 2 anys sol·licitada pel llogaters, quan el decret estava en vigor, s'haurà de concedir.
Durant aquests 30 dies que ha estat vigent, ha desplegat efectes i és vinculant per tots. Si la comunicació se va fer en temps i forma i està fet com toca, l'arrendador s'ha d'atendre en aquest requeriment.
I un jove de 30 anys ha mort després de ser apunyalat al tòrax a Eivissa.
Els fets han tingut lloc a les portes d'un bar de Sant Josep. L'atacant s'ha donat a la fuga. La víctima ha patit una aturada cardiorrespiratòria.
Prop del 20% de les queixes que va rebre l'any passat la defensora de la ciutadania de Palma eren per excessos de renou.
Una dada que coneixem amb motiu del Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Renou. Diversos veïnats de les barriades de Sallotja, Santa Catalina i el Joncat de Palma s'han concentrat avui a hora baixa per reclamar solucions a curt per garantir el descans dels residents.
I a partir del pròxim curs escolar es posarà en marxa el nou batxillerat d'excel·lència.
Un cicle que ja s'imparteix a indrets com Madrid i Barcelona i que arriba al setembre a les Balears per l'alumnat amb un alt rendiment acadèmic. De moment, hi haurà les modalitats de Ciències i Tecnologia i la d'Humanitats i Ciències Socials.
I si sou dels qui no vos voleu perdre, l'eclipsi solar total de dia 12 d'agost, entre avui i demà, teniu una cita d'aquí a manco d'una hora.
És a les 8:26 i fins a les 8:30. Es podrà comprovar si la ubicació des d'on teniu previst veure'l té bona visibilitat o no. Són 2 dies en què la posició i l'altura del sol seran semblants al dia de l'esdeveniment. Els ajuntaments tenen voluntaris per comprovar si els punts proposats són idonis, una informació que servirà a la comissió del govern per organitzar posteriorment un mapa de zones segures per evitar possibles aglomeracions.
Després de la crònica esportiva, entrevistarem a Sebastià Barceló, representant de les associacions astronòmiques de la comissió del govern. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
A
Esports que així corre i vas començant parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que ha fet una passa més per disputar el play-off pel títol.
El conjunt mallorquí va guanyar ahir per 3-7 a la pista del Ribera Navarra i se situa quart a la classificació amb 45 punts. Els autors dels gols a Tudela avança Mateus Maia i Xaruto en dues ocasions i també Ernesto Lucao i David Penya. D'altra banda, la victòria del Palma va suposar el descens del Ribera Navarra a la segona divisió. Antonio Vadillo és el tècnic de l'equip mallorquí.
Bueno, primero mandar un abrazo fuerte, ¿no?, a la gente de Tudela, pero contento, no contento, porque son tres puntos muy importantes que no van a ser nada fáciles. Felicitar al equipo y a todos los jugadores, han estado a un grandísimo nivel. Son estas victorias que saben bien porque son victorias de equipo, ¿no?
Al Palma Futsal només li queden dues jornades de lliga regular per disputar i les dues seran al Palau d'Esports de Somos. Primer aquest divendres contra l'Indústria Santa Coloma i després el 16 de maig contra el Valdepeñas. En futbol, el Real Mallorca ha fet avui matí el penúltim entrenament en vista al partit de divendres contra el Girona. Murici, que va descansar ahir, ha tornat a entrenar amb el grup i Lubumbo s'ha exercitat en normalitat. Per tant, el tècnic Martín de Michelis només té les baixes dels lesionats Antonio Raillo, Mateo Josef, Beristron i Jan Sales per al partit a Montilivi, un enfrontament vital en vista a aconseguir la permanència. El Mallorca, recordem, és 17è amb 35 punts, un per damunt del descens, mentre que el Girona és 15è amb 38. Per tant, amb una victòria, els mallorquinistes igualarien el conjunt català a la classificació. Recordant que aquest partit entre Girona i Mallorca començarà divendres a les 9 del vespre, però ho podreu seguir en directe a partir de les 7 aquí, a IB3 Ràdio. I un altre punt a la primera divisió, perquè el jugador del Rayo Vallecano, Isi Palazón, ha estat sancionat en 7 partits per ofenses verbals contra el conjunt arbitral el darrer partit disputat i es perdrà, per tant, el que resta de Lliga. I també a la segona divisió, el porter del Saragossa, Esteban Andrada, ha estat sancionat en 13 partits per mort de l'agressió contra Jorge Pulido al partit contra l'Osca. Amb l'absència d'Andrada s'obri una oportunitat per a l'altre porter del conjunt aragonès, el mallorquí Adrián Rodríguez. A la segona federació aquest diumenge es disputarà la darrera jornada de la Lliga regular i el Municipal de Sant Rafel, la Societat Esportiva Eivissa, jugarà la permanència contra un poblense que no juga pràcticament res. El conjunt pitius necessita sí o sí guanyar l'equip poble i a més esperar que l'Olot perdi o que el Castelló B no guanyi per aconseguir la salvació. Escoltant Raúl Casany, tècnic de la Societat Esportiva Eivissa.
En la meva banqueta no va estar ningú en una ràdio o en una mòbil allí en tal, si no li dóna permís, i no va ser això. Més enllà de que conforme avança el partit, pues evidentment és important saber com van els altres resultats, però quan tu vas guanyant, és important que tu vagis guanyant per a saber al final com van els altres resultats. Però ja t'he dit que crec que hi ha que centrar-se, oblidar-se dels altres partits i centrar-se en el nostre partit, que és el que hi ha que guanyar i el partit important.
D'altra banda, el rival, el poblense, no es juga res en aquesta darrera jornada amb el play-off i la tercera posició assegurats. Escoltam un dels seus jugadors, Francesc Fullana, parlant del partit.
L'Eivissa està en una situació delicada, jo l'he viscuda, i bé, nosaltres intentem ser el més professionals possibles. Evidentment, tenim un play-off a prop, però bé, suposo que el míster prendrà les decisions que trobi per si hi ha de comptar amb gent que no està participant tant o voldrà mantenir la mateixa idea d'aquests tres partits.
I un apunt pel que fa a la tercera federació, perquè aquesta hora baixa s'ha disputat el Josetense 6, Mercadal 1, una victòria per al conjunt josetí que els apropa molt més per arribar en posicions de play-off a final de temporada. A la Champions, quan siguin les 9 del vespre, l'Atlètic de Madrid disputarà contra l'Arsenal el partit d'anada de les semifinals al Metropolitano. L'entrenador Matalassé, Cholo Simeone, té les baixes de Pablo Barrios, Josema Jiménez i Nico González. Coque, el capità de l'Atlètic de Madrid, ha parlat de l'enfrontament.
Yo creo que estos partidos se deciden en detalles, ¿no? Porque el nivel que hay de los equipos es grandísimo y hay que estar atentos en todo, ¿no? Tanto la intensidad, la agresividad, la ilusión por querer ganar los partidos, tener esa cabeza fría para a la hora de jugar, cuando tener que atacar, cuando replegarse bien. Entonces, bueno, concentración máxima en el partido porque seguro que se va a decidir en pequeños detalles.
Escoltant també Mikel Arteta, entrenador de l'Arsenal.
Tenemos muchísimas herramientas en muchísimas fases del juego para ser dominantes, para hacerle daño al rival, para que el rival no los haga daño, si no, no estaríamos aquí. Y el Atlético lo mismo, de otra manera, con otras facetas y probablemente con otro perfil de jugadores. Y mañana va a ser un partido precioso donde nosotros queremos imponernos con nuestro estilo, con la manera de jugar y de sentir el juego.
I ahir vespre el Parc dels Prínceps es va disputar el partit d'anada de l'altra eliminatòria. El PSG de Luis Enrique va guanyar per 5-4 el Bayern de Múnich, un partidàs que el tècnic asturià ha qualificat d'aquesta manera.
El mejor partido en el que he estado como entrenador, una intensidad y un ritmo como nunca, y creo que los dos equipos hemos mostrado porque nosotros somos los actuales campeones y porque ellos son el equipo en Europa que menos partidos ha perdido, y hemos conseguido que pierdan su tercer partido de la temporada, es para estar muy contento.
El partit de tornada de les semifinals entre el Bayern de Múnich i el PSG es disputarà el dimecres que ve a l'Allianz Arena, mentre que l'Arsenal Atlètic de Madrid es jugarà dimarts. I acabam amb tres apunts breus. En tennis, el Masters 1000 de Madrid, Rafa Jodar ha perdut els quarts de final contra Jannik Sinner. El número 1 del món s'ha imposat al tennista madrileny per 6-2 i 7-6 i avança d'aquesta manera les semifinals del torneig. També en tennis, Alexander Bublik, número 11 del món, jugarà el Mallorca Championship de Santa Ponça. Bublik debutarà així a les pistes de l'ATP 250 d'Herba, que es disputarà del 20 al 27 de juny. I en voleibol, la Barca Menorca ha anunciat la renovació d'Alba Kohler per al pròxim curs i complirà així la segona temporada al club menorquí. Amb el retorn de Jimena Fernández i el reforç de Zoe Ceballos, ja són 7 les jugadores confirmades per al pròxim projecte de Beb Llorenç. I fins aquí l'informació esportiva en voler i acabam.
Gràcies, Xisco. Petita aturada i tot d'un anam en l'entrevista.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
¿Tens una idea de negoci tecnològica? La Cambra de Comerç de Mallorca obre el programa Impulsa Startup. Formació i mentories per fer de la teva idea un producte real. I premi de 1.600 euros per a la millor proposta. Gratuït, finançat pel Fons Social Europeu i el Govern. Informació a cambramallorca.com. El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Si sou dels qui no vos voleu perdre l'eclipsi solar total de dia 12 d'agost, entre avui i demà teniu una cita amb poc més de 3/4 d'hora. Entre les 8 i 26 minuts i les 8 i mitja podreu comprovar si la ubicació des d'on teniu previst veure l'eclipsi té bona visibilitat o no. Són dos dies en què la posició i l'altura del sol seran semblants al dia de l'esdeveniment. L'objectiu és que cada persona faci la prova des de casa o un indret del seu municipi per evitar desplaçaments i possibles aglomeracions al mes d'agost. Parlem ara d'aquest exercici de visibilitat del qual avui no només n'està pendent bona part de la ciutadania, també la comissió creada pel govern per coordinar la seguretat i la gestió d'aquest esdeveniment. Quan són les 7:43, tenim connexió telefònica amb el representant de les associacions astronòmiques d'aquesta comissió i investigador postdoctoral en col·laboració amb la UIB. Sebastià Barceló, bon vespre.
Bon vespre, encantat, moltes gràcies.
Quins elements s'han de tenir en compte avui per cercar un indret idoni i en què ens han de fixar per comprovar si dia 12 d'agost podrem veure completament l'eclipsi solar total?
El més important és que avui, a aquestes hores que heu comentat, a les 8:25, si són a Menorca, i a 26 al nord de Mallorca, 27 al sud, i els respectius rei 28. Si la posició del Sol és visible des d'allà on voleu observar aquest esdeveniment, pues, sí que ho podreu observar. Si ho observeu avui o demà, serà idoni aquest lloc.
Poden afectar les condicions de la climatologia avui, pols en suspensió, núvols, tal vegada si no veiem completament la posta de sol, podria afectar en aquest exercici?
És a dir, la meteorologia d'avui no té res a veure en el que haurà aquest 12 d'agost, no? L'eclipsi, la posició del sol és totalment diferent a la qual el que podem veure, diríem, de dins l'atmosfera del planeta, no? Llavors, les Illes Balears, per sort, tenen una meteorologia de les millors de tot Espanya per disfrutar d'aquest esdeveniment tan únic.
Quines recomanacions s'han de fer a tota aquella gent que avui vulgui veure aquest sol en aquesta hora concreta? Imagina que espais on no hi hagi obstacles.
Efectivament, si se poden situar un lloc en el que ells vulguin estar, com heu dit, dins el seu, a prop de casa seva, per no evitar aquests grans desplaçaments, o que ja hi hagin de ser, si veuen un lloc allà on es horitzó, perquè aquest eclipse serà molt baix, estarà tan sols tres dits d'assistir en sa mà, i posen tres dits mirant cap a l'horitzó, estarà així de baix, no? Diríem, aquest eclipse. Llavors, quan menys objectes a davant hi tinguin, més probabilitats hi ha que puguin veure aquest eclipse, sí.
Recomanacions de cara a la ciutadania. És un exercici de visibilitat que pot fer avui tothom qui vulgui, entre avui i demà, però que també és important per la comissió que ha de coordinar aquest esdeveniment del 12 d'agost. Els ajuntaments tenen avui, també demà, voluntaris repartits en diferents indrets dels seus municipis per avaluar si la visibilitat és bona o no en uns indrets que s'havien determinat ja prèviament. I participen tots els municipis de les Illes, i en què consisteix la tasca d'aquestes persones voluntàries que faran avui?
Els municipis de les Illes han enviat unes zones candidates, nosaltres les deim candidates a zones oficials d'observació, i el que faran és entre avui i demà enviar aquests voluntaris i persones autoritzades per fer compromets no tan sols de que a l'hora objectiu que vos he comentat se vegi el sol, sinó també que aquestes zones tinguin un determinat aforament, que tinguin aparcament, i també si hi ha, com han comentat també, aquests possibles objectes que tapin, o edificis que tapin la visió de l'eclipsi.
L'objectiu és, de tots aquests indrets, fer un cribratge per després delimitar un mapa de zones segures per aquest 12 d'agost. Quantes zones oficials d'observació teniu identificades avui? És a dir, a quant d'indrets, quant de municipis hi haurà voluntaris avui, i quan es preveu que es pugui fer públic aquest mapa?
Hi ha municipis de totes les illes. Això és important, i que també han rebut una llista de centenars, diríem, de zones, i clar, és molt important fer aquest cribat, però el que deia, no, hi ha d'haver tant mesures de que se vegi bé aquest eclipse, que avui se vegi el dit solar, sol objectiu, i després també que les emergències tinguin la possibilitat de fer una previsió de com podran actuar davant qualsevol imprevist. Perquè el més important és la seguretat, no? Tant ocular com desplaçaments, etc. I per aquest motiu el que fem, ensenyem, diríem, és comprovar la visibilitat, i també com farem un cribatge d'aquestes millors zones allà on l'emergència pugui actuar si és necessari.
I quan es podria fer públic aquest mapa?
Això més o menys serà entre mig mes, un mes, aquest mapa serà completament públic.
De quants punts partiu? Quants en teniu d'identificats en aquests moments?
Sense fer cap cribatge s'han enviat uns 200 punts, però no per tant, degut en aquest cribatge que tenim, no? S'ha de comprovar la visibilitat i la seguretat.
Sebastià Barceló, representant de les associacions astronòmiques d'aquesta comissió i investigador postdoctoral en col·laboració amb la UIB, moltes gràcies per atendre la telefonada d'IB3 Ràdio.
Moltes gràcies a vostès, un plaer, moltes gràcies.
I alguns hotels ja tenen des de fa temps les reserves plenes per aquest dia 12 d'agost en què es produirà l'eclipsi solar total. De fet, la cadena Barceló calcula que atraurà 150.000 persones a les illes. A Formentera els demanda l'astronomia, demanen solidaritat entre els vaixells fondejats perquè deixin de gaudir d'aquest fenomen els qui l'observen des de terra. Cap de Barberí o Cal de Saona seran els millors punts. Angélica Molano, de l'empresa Dime Formentera, demana als vaixells que no siguin un obstacle perquè puguin tapar a la gent que es troba a terra.
Que no todos podemos verlos desde el mar, entonces estaría bien que a quien le pueda corresponder o a los propios capitanes que tengan un poco de conciencia y que nos permitan a los que estamos en tierra también poder ver este espectáculo.
L'empresari Víctor de Aldama ha donat detalls sobre la venda de mascaretes a les Illes Balears durant la seva declaració com a imputat al judici que se celebra al Suprem. Explica que va fer suposadament la llavors presidenta Francina Armengol.
Lo de las mascarillas con la señora Armengol, yo no intervine en la llamada ni intervine en la compra, pero intervino Coldo, obviamente. Coldo fue el que le dijo a Balears, tenéis que comprar tantas mascarillas, y Armengol accedió.
Davant el tribunal, Aldama també ha assegurat que existia una trama de comissions il·legals per finançar el PSOE i fins i tot ha implicat el president Pedro Sánchez. La Moncloa ho nega tot.
Tot això, el Suprem, mentrestant, a l'Audiència Nacional també continua el cas Kitchen en la declaració com a testimoni de Manuel Morocho, l'investigador de Gürtel, que ha defensat que hi va haver una operació policial sense autorització judicial sobre Bárcenas.
Així ho explica l'inspector de l'UDEF, Manuel Morocho, durant la seva declaració al judici sobre el presumpte operatiu parapolicial orquestat pel Ministeri de l'Interior, el govern de Rajoy, per robar informació a l'extresorer sobre dirigent del partit en el temps en què s'investiga la policia i judicialment l'existència d'una comptabilitat B.
Me comunica una sesión de información de una con una serie de dígitos y cuando yo lo abro lo que obtengo es la corroboración de que había una operación policial sin contar con la autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno. Entonces, lo que allí veo es una serie de personas, domicilios, vehículos, que se me reportan sin contexto.
I al Congrés, durant la sessió de control al govern, el president espanyol Pedro Sánchez ha intentat rebaixar la tensió amb el Partit Nacionalista Basc després de la polèmica generada per les joventuts socialistes que han difós una imatge manipulada amb intel·ligència artificial del dirigent Aitor Esteban.
Una imatge que els nacionalistes han qualificat d'indecent i que va provocar ahir la cancel·lació d'una reunió en l'executiu estatal que no es coneixia. Una polèmica que s'afegeix a l'extensió del PNB en la votació del decret d'habitatge. Són la nacionalista basca Maribel Vaquero i Pedro Sánchez.
No lo conseguiremos si además del fondo no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros. Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente.
Por supuesto que quiero compañía y además buena compañía como la del Partido Nacionalista Vasco. Necesitamos diálogo y yo agradezco el diálogo y la posición constructiva del Partido Nacionalista Vasco.
Els populars han exigit també al president del govern que s'impliqui personalment per acabar en la vaga de metges.
I Jorge Azcón ha estat investit de nou president d'Aragó. El candidat del Partit Popular ha rebut el suport majoritari de les Corts d'Aragó amb el suport del seu grup i de vots, donant així inicia una nova legislatura amb Azcón al capdavant.
El popular prendrà possessió del càrrec demà a les 5 en el mateix Parlament d'Aragonès. La constitució del govern de coalició amb vots el donarà a conèixer després. De moment, avui està agraït de la confiança del poble.
És la confiança de los aragoneses y en ese sentido hoy es un día de agradecerles a todos los que han querido confiar en nosotros y ser conscientes de que empieza una nueva legislatura para trabajar más duro y para que haya un mayor número de aragoneses que puedan mejorar su calidad de vida y que confíen en nosotros en el futuro.
I la jutgessa de la Dana cita com a testimoni Susana Camarero, vicepresidenta del govern valencià, dia 10 de juny.
Camarero dirigia la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge quan es va produir les inundacions a la província de València, que va deixar 230 morts i aleshores ja era número 2 de la Generalitat. De moment, però, no hi ha data perquè declari l'expresident Carles Mazón. Ho farà com a testimoni després que el Tribunal Superior de Justícia descartés investigar-lo per la seva actuació.
I Espanya suprimeix els formats grans d'antibiòtics per evitar usos inadequats i controlar els superbacteris.
Al llarg del proper any es retiraran del mercat 7 formats grans d'antibiòtic d'ús comú i se substituiran per 4 nous de mida més reduïda. L'objectiu és evitar excedents a les llars que puguin conduir a l'automedicació i altres usos inadequats.
Brussel·les acusa Meta de violar la normativa europea per no impedir que menors de 13 anys facin servir Instagram i Facebook.
Uns incompliments que, si es confirmen, poden comportar una multa milionària per a la tecnològica. En concret, la Comissió Europea assenyala que les mesures preventives per la plataforma no impedeixen de manera adequada que els menors de 13 anys accedeixin als seus serveis, ni tampoc permet identificar els usuaris per sota d'aquesta edat que aconsegueixen connectar ni expulsar-los immediatament quan el seu accés es detecta.
Un 29 d'abril d'ara fa 40 anys s'aprovava la llei de normalització lingüística amb un ampli consens parlamentari, un fet que va representar un pas decisiu en la recuperació del català. Hores d'ara es commemora des de les 7 de l'hora baixa aquesta fita en un acte a Can Oleó a Palma per part de l'Obra Cultural Balear. Al centre de Palma allà s'hi troba el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre.
Bon vespre, doncs, just en aquests moments té lloc una taula redona on un centenar de persones recorden una data històrica que va permetre disposar l'any 1986 d'un nou marc jurídic per introduir la llengua catalana als diferents àmbits de la societat balear. Antoni Jabrés, president de l'Obra Cultural Balear, ens ha explicat a l'emblemàtic pati de Can Oleó l'evolució de català a les illes d'ençà de la norma.
De destacar els avanços innegables que s'han produït al llarg d'aquests 40 anys, sobretot en àmbits com són els usos lingüístics institucionals i administratius, l'àmbit de l'escola, l'àmbit dels mitjans de comunicació públics, com IB3, però també és vera que en altres sectors o altres esferes no s'ha avançat i fins i tot en algunes s'ha retrocedit.
En aquesta commemoració hi parlen diferents personalitats en l'àmbit de la llengua catalana, els diferents assistents, que també ens han recordat aquests últims com varen viure aquesta llei de normalització.
Jo me'n record que aleshores era estudiant i estaven celebrant el segon congrés internacional de la llengua catalana. Érem a un acte en el teatre principal i varen interrompre per dir que s'havia aprovat aquesta llei.
Soc del 82 i la llei és del 86, per tant, 4 anys exactes. No ho record, però mon pare i mon mare des del primer moment me varen fomentar l'amor per la meva llengua i ara es correspon a nosaltres, els joves, continuar preservant-la i defensant-la.
I la presidenta del govern, Maga Proens, ha volgut destacar a través de la xarxa social X la importància d'aquesta llei en la protecció del català, així com subratllar una norma aprovada en els anys 80 amb un ampli consens polític.
Gràcies, Lluís, en directe des de Can Oleó de Palma. L'esperit de la contracultura mereix un premi, concretament el Princesa d'Astúries de les Arts. Així ho ha decidit el jurat, que ha considerat la cantant i escriptora nord-americana Patti Smith mereixedora d'aquest reconeixement per la seva impetuosa creativitat que connecta el rock i la poesia simbolista i que va inspirar i modificar el món creatiu des del seu icònic disc Horses.
El guardó també considera que Smith ha plasmat la rebel·lia de l'individu a la societat en cançons que bateguen i que han esdevingut icones de la música popular del nostre temps. Pel que fa a la seva obra com a escriptora, el jurat considera que ha transmet una visió poètica de la vida compromesa en oferir un missatge d'esperança davant les injustícies amb una actitud inconformista i transgressora que ha commogut i que segueix inspirant les noves generacions. I ho ha fet en cançons com aquesta, People Have the Power, que ha esdevingut banda sonora de moltes de les seves lluites. El pacifisme, Palestina... La seva música potser no ha estat la millor, potser tampoc la seva veu, però Patti Smith és història viva del rock, del punk, de l'activisme, del Nova York, amb olor de whisky i de tabac com a mínim, amb epicentre a Chelsea Hotel i banda sonora de Lou Reed o Bob Dylan, i en Robert McThorpe com a notari en blanc i negre. Artista feminista, misticista, underground Smith, de 79 anys, ha tocat a Mallorca dues vegades. El 2008, al Principal de Palma, a una visita on descobrí Chopin, Miró i Deià, i on va prometre tornar. Ho va fer dos anys més tard, al Palau dels Contes de Llamaians de Lloseta.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 29 d'abril, en què centenars de metges han sortit al carrer en el tercer dia de vaga d'aquest mes d'abril contra l'estatut marc del Ministeri de Sanitat. Concentració en què han aplegat mig centenar de facultatius al passeig Vara de Rei d'Eivissa i 200 persones a la plaça de la Reina a Palma.
Reclamen reduir les guàrdies de 24 hores, millors condicions laborals i un estatut que contempli les especificitats de la professió. Per primera vegada en aquestes protestes, els metges exigeixen la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García, com fa sempre el president del sindicat mèdic Simeval, Miguel Lázaro.
Las razones por las cuales estamos en huelga hoy son iguales que el primer día, pero con un añadido más. Nunca se había pedido la dimisión de la ministra, nunca se le había pedido el cese a la ministra, y ahí lo que hacemos es a Pedro Sánchez, venga, entérese, que llevamos muchos días de huelga, que el impacto asistencial es muy importante y le toca mover ficha a él.
La vaga, que aquest mes d'abril acaba demà, deixa un total de 200 operacions i més de 8.400 consultes i proves diagnòstiques suspeses a les Balears en 3 dies.
I prop de 40.000 contractes de lloguer a Balears podrien veure's afectats per la derogació del decret del govern espanyol sobre el lloguer. Són els que acabaven enguany i l'any que ve i que els seus inquilins van sol·licitar prorrogar fins a dia d'ahir i durant els 30 dies que ha estat en vigor el decret.
Un fet que repercutirà, segons el Ministeri de l'Habitatge, en 112.000 persones a tot Balears. L'Associació de Consumidors i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca ha rebut una allau de consultes després que ahir el Congrés dels Diputats no convalidés la pròrroga dels contractes que acabaven en guany o l'any que ve. El catedràtic de Dret Civil a l'UIB, Pedro Munà, assegura que la pròrroga dels dos anys sol·licitada pels llogaters quan el decret estava en vigor s'haurà de concedir.
Durant aquests 30 dies que ha estat vigent, ha desplegat efectes i és vinculant per tots. Si la comunicació se va fer en temps i forma i està fet com toca, l'arrendador s'ha d'atendre en aquest requeriment.
I un jove de 30 anys ha mort després de ser apunyalat al tòrax a Eivissa. Els fets han tingut lloc al carrer de vora un bar de Sant Josep.
L'atacant s'ha donat a la fuga. La víctima ha patit una aturada cardiorrespiratòria.
I a partir del pròxim curs escolar es posarà en marxa el nou batxillerat d'excel·lència.
Un cicle que ja s'imparteix a indrets com Madrid i Barcelona i que arriba al setembre a les Balears per a l'alumnat amb un alt rendiment acadèmic. De moment, hi haurà les modalitats de ciències i tecnologia i també la d'humanitats i ciències socials.
I si sou dels qui no vos voleu perdre l'eclipsi solar total de dia 12 d'agost, d'aquí a mitja hora teniu una cita entre les 8 i 25 minuts i les 8 i 27 podreu comprovar si la ubicació des d'on teniu previst veure'l té bona visibilitat o no.
Són dos dies en què la posició i l'altura del sol seran semblants al dia de l'esdeveniment. Els ajuntaments tenen voluntaris per comprovar si els punts proposats són idonis. És una informació que servirà a la comissió del govern per organitzar un mapa de zones segures per evitar possibles aglomeracions que es farà públic d'aquí un mes, després de comprovar la visibilitat i la seguretat. Sebastià Barceló, representant de les associacions astronòmiques i investigadors, ha explicat fa uns minuts a IB3 Ràdio què s'ha de fer per fixar i per veure què s'ha de fer just aquell dia.
El més important és que avui, el 25, a les 8:25, si són a Menorca, i el 26 al nord de Mallorca, 27 al sud,